Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida, puntuals com sempre, 12 i 20, dijous avui, 11 de gener del 2018, hores d'ara amb 9 graus a la ciutat de Lleida. Buscarem com sempre la previsió meteorològica des de l'Agència Estatal de Meteorologia. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de noves tecnologies i del parc científic i de drons. Ho farem amb l'Andreu Ibáñez, president de Lleida Drone i també coordinador dels laboratoris TIC del Parc Científic. Parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i el Joan Bellmunt, que ens durà directes cap a la una amb una nova proposta dels nostres pobles. A partir de la una, la nieve en la copa, el David Velasco, que ens dona gruixos i també activitats de totes les estacions hivernals. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui tenim un cel amb alguns intervals de núvols a les comarques de Lleida, però el Pirineu continua encara molt ennuvolat amb precipitacions, sobretot cap a última hora del dia. Esperem encara nevades quantioses a la Vall d'Aran d'uns 5 centímetres de gruix, amb una cota de neu avui a tan sols 800 o 1.000 metres. Les temperatures, doncs, al Pirineu baixaran una mica, a la resta no variaran, amb màximes de fins a 11 graus a Lleida, a Balaguer 12, a Tàrrega 10 graus, a la Seu d'Urgell 6 i a Viella 2. El vent al sud bufa de l'oest, intens, però cap al nord, cap a la resta, continuem amb tramuntana força suau. Demà divendres es mantindrà la nuvolositat al Pirineu i no hi descartem precipitacions a la part més occidental durant el matí, amb nevades per damunt dels 900 metres. A la resta farà més sol, amb poca nuvolositat en conjunt, tot i que al principi i al final del dia hi trobarem intervals de núvols. Les temperatures baixaran localment, amb glaçades febles, localment més intenses al Pirineu, i hora mínimes de 1 grau sota 0 a Lleida, 2 sota 0 a Balaguer, 0 graus a Tàrrega, 4 sota 0 a Viella i 5 graus negatius a la Seu d'Urgell. El vent en general bufarà més suau i més variable.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Comencem parlant de successos. Accepta 5 anys de presó per violar la seva filla de 13 anys a Lleida. L'acord entre les parts comporta també una ordre d'allunyament de 5 anys i la retirada de la pàtria potestat. Ingressa a presó la noia detinguda per ferir amb una navalla a dues joves a la sortida d'una discoteca a Lleida. Els fets van tenir lloc, recordem, el passat 26 de desembre, però el jutjat estava esperant a rebre un informe psiquiàtric per decidir què feia. I la Paeria preveu crear 63 noves places d'aparcament per l'entorn per suplir les 50 que s'eliminaran davant de l'Auditori. L'Ajuntament de Lleida ha donat a conèixer els projectes guanyadors per la reforma de les places de l'Auditori i de la Panera. Un noi de 22 anys i una noia de 14 resulten intoxicats en un incendi en un habitatge a Tàrrega. Les flames han afectat l'habitació de la caldera de la casa, la instal·lació elèctrica i una viga, entre altres. I una aplicació feta per alumnes de l'Institut La Valira permet identificar una quinzena d'ocells a la Seu d'Urgell, creada en el marc d'un projecte educatiu per a tercer d'ESO. Flying aspira a ser una eina destinada a veïns i visitants de la ciutat. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC S.A. fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Dos són els fitxatges que de moment ha presentat el Lleida Esportiu, Juanto Ortuño i Àlex Albiste, i aquest darrer ja s'entrena amb el Lleida Esportiu.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I ara ja sabeu que donem la benvinguda a la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tothom.
I amb ella, doncs, fem memòria. Tal dia com avui, de l'any 93, un 11 de gener, hi havia més informació de l'OVNI d'ahir o
no,
de moment no hi ha
de
res?
De moment no. Tindrem que esperar una miqueta als arxius nostres i els arxius de la mañana a veure què sortirà. De moment parlem d'or negre.
Ah?
Tècnics de tot el món van prendre a Tremp a cercar or negre. Un centre privat feia cursos internacionals per a petrolers a la capital del Jussà. L'eix d'aquests cursos era una nova tècnica d'estudi geològic. Amb aquesta metodologia es podia arribar a trobar les roques mare. En aquells moments es feien més d'una dotzena de seminaris per any, per trobar or negre, que és petroli, clar. Les campanes de les esglésies de Lleida van repicar contra la guerra, demanant el fi de tots els conflictes. L'església d'Os de Balaguer va fer servir el sistema manual de les cordes i a Raimat es va posar un disc amb el so de campanes. Ah. És el que no tenien campanes, és el que es va poder sentir per la població de Raimat, el disc amb so de campanes. Mm-hmm. I a més, el passat cap de setmana, dies 9 i 10 del 93, es va fer a la catedral de Lleida una pregària per la pau. També es pot...
La pau, Mari Carmen.
La pau, ja l'estàvem buscant.
Que no arriba, eh?
No, cada vegada pitjor.
Aviam, sí. Jo... No, ara te feia aquest parèntesi perquè l'altre dia llegia uns informes que es basen en xifres i situacions i et diuen que el planeta cada vegada està millor. Però, en canvi, la percepció que tenim és que o és que no la percebem així o és que creiem que podíem estar molt millor del que estem, que també pot ser aquesta, però la gent et diu, els que hi entenen, et diuen que el món cada cop està millor. El que passa és que el tema de la pau és tan buscada, hi ha tants conflictes bèl·lics oberts que se saben i els que no transcendeixen, perquè ja saps, Mari Carmen, que n'hi ha alguns que surten a la premsa,
sí,
que interessen,
sí, sí.
Però d'altres no surten, eh?
No, ja.
I ho tenim
molt clar.
Però vull dir que el tema de la pau és un tema buscat. Jo, no sé, com a espècie, crec que ens ho hauríem de fer mirar.
Però és que és una cosa que estàvem pregant ja l'any 93, però continuem pregant l'any 2017.
No, i tant.
I aquests conflictes bèl·lics estan sortint com a bolets cada dia en algun lloc diferent.
No sé, la gent no ens aguantem d'uns als altres. No sé.
Sobretot hi ha alguns continents que estan patint moltíssim.
Sí.
Bé, doncs també es potenciava als col·legis, es consolidava el pessebrisme. Els guardons del concurs de Belén atorgaven en un acte solemne a l'Ajuntament tots els premis. L'agrupació lerdenca de pessebristes volia consolidar aquest costum incentivant els més petits. Uh-huh. L'acte es va cloure amb l'actuació de les corals de l'Institut Musical de Fraga i també va actuar l'Orfeó Lleitatà, que dirigia Montserrat Virgili. Per tant, una tradició que continua i que llavors es feia al Palau de la Paeria, segons ens diuen les cròniques del moment.
Mari Carmen, per cert, que això ja ho hem informat, però que aquest any ja s'han donat els premis, evidentment. Parlo d'ara, del 2017-2018,
ja s'han donat.
I que aquest dia 14, aquest proper 14, el que serà diumenge, es donaran, i entre d'altres, hi ha el de la Mariola,
sí, que ha estat guardonat. Sí, és un premi d'honor, bueno, és que ja no li poden donar més premi, més gran premi d'honor, perquè és una veritable meravella, és digne de veure. Uh-huh. Bé, també era notícia que la capital del Pallars Sobirà, Sort, esperava poder tenir un complex lúdic esportiu al costat del Parc del Riuet. El pressupost de l'obra era de més de 200 milions. Es van destinar més de 1.000 metres quadrats a la pràctica de l'esport i, a més, poder tenir un espai cobert i de capacitat suficient per celebrar les festes tradicionals de la zona, no solament de Sort, sinó també dels voltants de la població. I acabem parlant del partit d'esports, entre el Badajoz i el Lleida, que s'havia de jugar el passat cap de setmana i es va tenir que suspendre a la mitja part degut a l'espessa boira.
Caram!
El Lleida empatava a un gol. El comitè de competició havia de decidir quan es jugaria el segon temps. A la premsa va sortir un acudit molt bo que deia així: boira 1, boira 1. De moment.
Jo, mira, aquests dies, però...
Avui en tornem a tenir de boira, eh? Boira alta, sí, però és boira, però, és boira.
Però no n'acabem de tenir tanta com quan jo recordo que era petit.
No.
I ara hi ha gent que et diu, ja parles com el padrí. No, escolta,
és veritat.
Els registres dels meteoròlegs, que això són dades, que això no és la teva percepció, jo recordo de petit, jo això ho he mirat amb l'Armando Álvarez, i està 20-30 dies seguits amb boira a Lleida. I jo ara mateix a Lleida fa molt temps que no hi ha tants dies seguits.
Jo t'ho puc certificar, perquè quan jo era una adolescent, amb el meu pare vam agafar el calendari i vam anar fent una creueta cada dia. I vam estar 30 dies sense veure el sol.
Jo recordo 30 dies amb boira, aquella boira posada, que a més fa la mateixa temperatura dia i nit. Allò era molt pesat. Avui en dia, a vegades tenim 2, 3, 4, 5, 6 dies seguits de boira. Normalment la tenim el cap de setmana quan han d'aterrar els avions, normalment. Però,
i quan han d'estendre la roba.
Sí, però és veritat que no n'hi ha tanta. En fi. Mari Carmen, apa, fins demà.
Fins demà.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Ja n'hem parlat al principi del programa. Avui a la nostra entrevista el que farem és tocar el món tecnològic, perquè ja sabeu que també li tinc especial debilitat, i també el món dels drons, perquè ja ha hagut una notícia a final d'any barrejada o camuflada entre tantes i tantes coses, i sobretot a final d'any, que es fan tants rànquings i tantes històries, va quedar camuflada una notícia que ens deia que el passat 30 de desembre va entrar en vigor una nova normativa estatal d'ús dels drons. I per això, per parlar d'això, doncs, avui està amb nosaltres el president de Lleida Dron i coordinador dels laboratoris TIC del Parc Científic, l'Andreu Ibáñez. Andreu, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard.
Les que ara quan et presentava diuen, qui presentarà? No, és l'Andreu Ibáñez. L'Andreu Ibáñez, vull dir, conegut i col·laborador de la casa. Andreu, escolta, que ha canviat aquesta normativa. Diu ara, una de les coses que diu la nova normativa és que els drons ja tenen via lliure per sobrevolar les ciutats. Però això és el titular, això no ho hem d'agafar tal qual.
No, efectivament és el titular, i ja està bé que hi hagi una miqueta de moviment, perquè aquesta legislació estava guardada en un calaix que diem nosaltres fa més d'un any i mig, perquè no hi havia legislador que la tregués. Ja està bé que l'hagin treta, però realment és així. No és que es pugui ara mateix agafar els drons i sortir alegrement a volar a les ciutats.
O almenys no qualsevol.
No, per explicar-ho d'una forma molt senzilla, molt planera, és a dir, segueix havent tots els requeriments de que tens que tenir una titulació, tens que tenir uns coneixements, tens que tenir uns drons que siguin adequats, i ara el que permeten és que prèviament a fer una activitat dintre una ciutat has de presentar tota una sèrie de papers, una sèrie de burocràcia bastant extensa, tant de seguretat, de pla de seguretat del que faràs, de l'activitat concreta, de permisos municipals, o sigui, tota una sèrie de papers que ells, els responsables, s'ho miraran i et diran si te deixen fer o no te deixen fer.
Bueno, però almenys ara existeix la possibilitat.
Exacte, diguem, existeix la possibilitat. Serà complicat, i òbviament això només ho poden fer les empreses professionals, sí, i que es dediquen i que tenen tot allà un arsenal de persones fent paperassa i el coneixement. A més, els drons tenen que estar testejats, les persones tenen que ser operadores amb la titulació adequada, té que haver un pla de seguretat. O sigui, té una complexitat important, però a la vegada permetrà coses que abans no es permetrien. Bueno, ja està bé.
És una normativa que s'està movent de manera lenta. Totes les normatives que tenen a veure amb coses de noves tecnologies és tremendo, perquè les noves tecnologies es mouen molt ràpid, i en canvi les normatives, tot el tema burocràtic és una cosa que té sempre el mateix problema, que és molt lent.
I a més és que la llei aquesta que han tret no està desenvolupada del tot, vull dir que precisament han presentat, diguem, una beta, perquè
està
realment
en proceso, no?
Estan dient que durant els primers mesos de l'any, que segur que s'allargarà un altre any sencer, trauran normativa que acabarà de definir els processos, perquè ara diuen, has de fer això i això i això, però no diuen, vale, i què hi d'escriure? O sigui, no està clar encara.
Clar.
Però bueno, jo crec que està bé en el sentit de que hi ha llei nova que permetrà, pues, que aquesta indústria incipient, doncs, avanci una mica més, esperem.
Per cert, ja sabeu que l'associació Lleida Dron és una associació pionera a l'estat espanyol, és una de les primeres associacions que es va formar dedicant-se exclusivament al tema dels drons. Són molt actius, els busqueu a internet, a Lleida Dron, i que la propera cita que tenen ja prevista per Lleida, sense data, però que ja sabem, és la que té lloc el mes de maig, que és l'International Drone Day, que és un dia que van pensar perquè les famílies puguin endinsar-se dins d'aquest món dels drons. Recordem, de drons, que n'hi ha de grans i de petits, de professionals, d'amateurs, de cars i de barats. Hi ha drons per a totes les butxaques, per a tots els gustos i per a tots els usos. Evidentment, sempre hi ha un mínim de seguretat que s'ha de mantenir, però que si una família té canalla i es volen endinsar al món dels drons, jo crec que una bona porta d'entrada per tenir informació de primera mà contrastada i de gent que s'hi dediques, Lleida Dron. I el mes de maig hi ha l'International Drone Day, que justament, Andreu, serveix per això, perquè la gent que no ha tingut mai contacte o que tenen un primer contacte el puguin fer de manera bona.
Sí, no és una activitat tota, no és una activitat, diguem, que l'haguem creat nosaltres, és una activitat que Lleida Dron en el seu moment, ja fa 4 anys, es va ajuntar a... És una iniciativa que prové dels Estats Units i que és un dia internacional, per això té el nom aquest. L'any passat, ara no ho recordo exactament, però crec que es van fer 400 activitats. És el típic dia de...
Sí.
No? I nosaltres som els únics que ho seguim mantenint l'alè de tot el que és el sud d'Europa. Hi ha alguna activitat al nord d'Europa, però som els únics. I, bueno, la veritat és que fa una activitat que és molt xula, que està molt pensada, com bé dius, a que es diversifiqui, que vingui gent de tota mena, que el pare que li ha comprat el dron al fill el pugui portar a un lloc i volar amb altra gent amb seguretat i intercanviar coneixements. I està molt obert al públic. Això ja no anirem anunciant, i en el seu moment, pues, ja direm exactament la data que la marquen els americans, perquè és un dia que conjuntament es fan aquestes 400 activitats a nivell de tot el món.
Que, afortunadament, o no, per Lleida, que el mes de maig, que és un d'aquells mesos que hi ha de tot. però vaja, sí, és igual. De Lleida, hem de trobar temps per fer-ho tot.
Sí, però no ens ha coincidit mai, no coincideix amb les dates de les festes de maig i de la Plec i tot això, vull dir, sempre va bé, sempre cau bé, sí.
Hem presentat a l'Andreu com a president de Lleida Drone, però també com a coordinador dels laboratoris TIC del Parc Científic. Andreu, crec que teniu ja al Parc Científic un nou laboratori.
Sí, aquesta setmana hem presentat el nou laboratori que hem creat al Parc Científic, que es diu el Laboratori d'Intel·ligència Artificial. L'hem anomenat en anglès perquè tenim aquesta deixa tecnològica d'Artificial Intelligence, però bueno, és un laboratori en el qual comencem a implementar projectes que tenen que veure amb aquesta tecnologia que existeix fa molts anys, jo diria que fa 50 anys que existeix, però que ara en els últims anys les grans empreses de tecnologia estan fent uns avanços tan potents que realment ja està sent una cosa que està al peu del carrer i que la gent ho comença a utilitzar sense saber-ho. Tu, per exemple, que jo recordo perfectament que ets un usuari d'iPhone, doncs tens el teu amic Siri sempre a la butxaca, no? I que de vegades li parlaràs i li diràs coses, no? Això és la base que hi ha per sota, que és tot un conjunt d'ordinadors amb una programació d'intel·ligència artificial que són capaços de respondre a lo que tu li preguntes a la màquina, no? Això és una de les coses. Aquest laboratori del PAR el que pretén és això, és anar creant projectes i anar fent investigació amb els diferents alumnes que tenim, sobretot de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Lleida, i fer activitat referida a aquesta tecnologia que ara és molt, molt, molt especial i està molt de moda.
Una de les persones que està molt vinculada amb aquest laboratori, aquest tercer laboratori del Parc Científic, i que el tenim aquí des del principi, que no l'hem presentat, és l'Ivan Josa. Ivan, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
L'Ivan el teníem ara d'oient aquí. Sí. De fet, també parlem temes que t'interessen. Tots aquí som lleugerament friquis, permet-me la paraula, però ho som, les coses com siguin. Sí, sí. L'Ivan Josa és mentor de laboratoris TIC del Parc Científic, també enginyer informàtic, i Ivan, crec que tu has desenvolupat ja una recerca, un treball amb aquest nou laboratori d'intel·ligència artificial.
Sí, l'any passat, bé, aprofitant el projecte final del màster que feia aquí l'EPS, doncs bé, vaig fer un petit... El màster era especialitzat en Big Data, i doncs bé, cara al projecte i per intentar integrar-li les novetats d'intel·ligència artificial, el que vaig fer va ser, doncs, recollir dades meteorològiques de l'Agència Espanyola de Meteorologia, de l'AEMET, sinó que eren 250 estacions meteorològiques, dades des de l'any 1920, i bé, doncs, a partir d'aquestes dades el que vaig fer va ser realitzar un anàlisi, aplicar-li una miqueta d'intel·ligència artificial, fins on arribaven els meus coneixements, i bé, doncs, intentar realitzar, mitjançant algoritmes d'intel·ligència artificial, prediccions de les dades meteorològiques.
Et vas centrar en temperatures?
Sí, bàsicament, tot i que tenia dades de ratxes de vent, de pluviometria, tot això, em vaig centrar bàsicament en temperatures.
O sigui, la idea és que analitzant de manera intel·ligent les dades passades, puguem predir amb un encert relativament alt la temperatura de demà, per exemple, o del proper mes o de la propera època.
La idea era aquesta.
La idea és aquesta. És aquesta.
És, de fet, sí, els algoritmes.
Però les primeres proves, què va realitzar? Com va anar?
Bé, bueno, tot i que l'algoritme va costar lo seu de preparar-lo, doncs vaig trobar que realment predia millor les dades a passat que a futur.
Anem a explicar-ho això perquè...
Sí, és una miqueta...
O sigui, tenim l'Ivan diu, jo tenia dades des de l'any 1920. Llavors, ell, després de desenvolupar l'algoritme, el que va fer és... diu, mira, jo a l'atzar em situo a l'any 70, per exemple, tal dia com avui, un 11 de gener, però de l'any 1970. I vaig a dir-li a l'algoritme que, agafant dades des de l'any 20 fins a l'any 69, em predigui les de l'any 70, que ja les sé, però ell no les sap.
Correcte.
I aquelles van funcionar bastant bé.
Sí, aquelles feien una predicció a dos dígits decimals, o sigui, anava bastant acurat. Sí, sí.
Ara bé. En 2018.
Les dades a futur...
La temperatura de demà ja costa.
Ja costava més, evidentment.
Ja costa,
clar, si un algoritme de predicció a futur fos fàcil de desenvolupar, doncs no ens caldria realment ni cap agència de meteorologia ni res.
Els algoritmes d'intel·ligència artificial són uns algoritmes que també han d'estar vius i anar...
Puc ficar el dit? Mireu, per exemple, una cosa important. Quantes dades vas... Recordo que vas agafar quants milions de registres?
Bueno, encara està operatiu.
Sí, sí.
Va agafant dades.
Funciona, perquè no està apagat.
Està el núvol recollint dades.
Servei que va agafar.
L'estiu de l'any passat en tenia, vaig arribar als 2.600.000.
És a dir, hi ha moltes dades, no?, que és el que anomenem Big Data. 2 milions i pico de dades ja comença a ser una miqueta més gran. Bueno, el que volia fer la puntilla és que IBM, que és una de les grans empreses amb intel·ligència artificial que hi ha al món, ara l'any passat va adquirir una empresa que molta gent coneix, i si no coneix, utilitza els seus serveis, que es diu weather.com. Weather.com és l'empresa que quan vas al telèfon o a internet i demanes el temps, les dades provenen de weather.com, és a dir, és l'empresa que més captura informació del temps atmosfèric en tot el món. Doncs va comprar l'empresa no pas pel fet de comprar l'empresa en si mateixa, sinó pel fet de que porta 50 anys agafant, no tants anys, m'he passat, però porta molts anys agafant les dades de tot el món, no només els registres d'Espanya que va agafar Ivan, sinó de tot el món. Aleshores, el que estan fent és ficar aquesta informació al seu sistema d'intel·ligència artificial, és a dir, estan dotant de no de 2 milions de registres, sinó de centenars o milers de milions de registres, i allà sí que aconseguiran una altra cosa allà, no? Sí, perquè és un tema de, contra més dades tinguis, i l'algoritme sigui correcte, millor serà
l'informació. Clar, perquè aquí hi ha dos camps. Un, aconseguim moltes dades, les dades són informació, però que després l'algoritme també ha d'anar madurant.
Correcte.
L'algoritme s'ha d'anar adaptant.
Ricard, la maduració, a més, és una cosa molt específica. Nosaltres diem ensenyar-li, perquè els algoritmes d'intel·ligència artificial se'ls ensenya. I, a més, se'ls ensenya a que s'ensenyin a si mateixos, que és el gran kit de l'intel·ligència artificial. Sí, sí. Que els mateixos aprenen els mateixos per si mateixos. Que és la gran cosa que dius, això ja m'estàs parlant de ciència-ficció. Doncs és així, és així.
Ja saps que el següent pas és Skynet.
Amb claredat.
Bueno, és que hi ha tota una branca de la informàtica.
Skynet, per qui no sàpiga, és el tema de Terminator i que els ordinadors van agafar consciència de si mateixos. En fi, jo crec que estem lluny, però són passos, eh? Són passos que s'estan fent. Ivan, això segueix engegat, segueix agafant dades, segueix funcionant, segueix aprenent de si mateix.
Correcte.
La idea és que es vagi afinant. Jo li deia a l'Ivan, perquè aquest matí m'ha passat un escrit amb les dades, li deia, dic, home, si realment a l'algoritme li està costant més predir a l'actualitat del que està passant, és que potser el canvi climàtic s'està fent més accentuat, els canvis als darrers anys, que no pas amb anterioritat, i per tant l'algoritme, com que agafa una base molt llunyana, doncs li està costant d'adaptar-se, però se suposa que s'acabarà adaptant amb això.
Sí, en teoria potser amb les dades que té no acabarà d'autoajustar-se, però com és el que deia l'Andreu ara fa uns moments, si tinguéssim les dades a nivell mundial, doncs possiblement sí que arribaria a autoaprendre's i arribar a predir més. Però bé, tot és complicat, tot aquest món del machine learning, que és tota la rama de l'informàtica.
Molt bé, doncs ja veieu que el parc científic segueix més viu que mai, ara amb 3 laboratoris TIC, el seu coordinador, l'Andreu Ibáñez, que ha estat avui aquí amb nosaltres per parlar-ne de tot plegat i també d'aquesta nova normativa que ha entrat en vigor el penúltim dia de l'any 2017. Ivan Josa, mentor dels laboratoris TIC, gràcies per estar amb nosaltres i enhorabona per la feina.
Gràcies a vosaltres.
Andreu Ibáñez, agafem agenda, ja tornem a quedar un altre dia.
Com vulguis, ja ho saps.
Tornem a quedar perquè segur que hi ha moltes coses per parlar. Busqueu, només us dic una cosa per marxar, busqueu GDG Lleida, que és el Google Development Group de Lleida, que veureu que fa moltes activitats i que ara s'han posat com a fita, com a mínim fer-ne una al mes. Però en parlarem més en banda, això. Andreu, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Toldos Toldisol, grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol, confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75. 973-2671-75.
Ahora sí, Clínica Zara Dental. Somos la solución. Con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals.
La veritat és que avui buscava com triar la música, buscar una música d'aquestes que et doni energia, que sigui positiva, que transmeti doncs pensaments bons, que et tregui les culpes, coses d'aquestes, perquè clar, avui és el primer programa de nutrició i de salut que fem després de totes les festes i vaja, hi ha un tema comú que és ¿Cómo te has portado aquí estas festes? Cristian Didier, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Ricard, buen día.
No me digas, no me digas que no lo has preguntado estos días en la consulta.
Esta ha sido la pregunta estrella de estas semanas, de estas dos semanas.
¿Cómo ha ido las fiestas?
¿Cómo ha ido las fiestas? Y entonces la respuesta siempre es la misma. Muy bien. Muy bien. Bueno, es un poco bueno,
Y no me peses.
No me peses. Esta semana ha sido por favor, no me peses, no quiero saberlo. Pésame de espaldas, que esto también se hace mucho. Entonces, bueno, esto significa que es el residuo que queda de la culpabilidad.
Sí, sí, sí.
Y el, bueno, dame dentro de 15, o retrásame un poco la visita, que necesito un poco de concentrarme, ¿no?
Bueno, eso es síntoma de que algo ha pasado y que somos conscientes. Porque claro, si no eres consciente, no lo dices.
Está claro, sí, sí, sí. No. A ver, hay como muchos matices, ¿no? Hay personas. Esta semana me he encontrado, curiosamente, con varios perfiles, que también los veo cada año, pero uno de los perfiles más importantes es el que lo hace mal o se salta mucho la dieta cuando tienes las comidas navideñas o las comidas familiares, pero el resto del día, el resto de la semana lo hace bien.
Ajá.
Entonces este perfil es un perfil que me encuentro, que no pierde peso o se mantiene en las condiciones, no baja rendimiento si es deportista, pero tampoco mejora.
Uh-huh.
Y eso me gusta mucho. La esencia de la nutrición, el aprender a comer, el aprender a convivir con los malos hábitos, con los buenos hábitos y aprender a gestionar el equilibrio, ¿no? La balanza.
Pues espera que te pregunte una cosa. Cristian, ¿cómo te han ido las fiestas?
Bueno, a pesar de la gripe, que ya sabes que es importante.
¿Has pasado la gripe?
He pasado unos días así, bueno, un poquito extraños. He tenido bastantes comidas familiares, un día en un sitio, un día en otro, pero lo que pasa es que tengo una ventaja y es que mis conocidos me conocen, ¿no? Entonces, con que me conocen ya me preparan cosas especiales, ya no tenemos tantos turrones, tantas historias y
pero no me digas que no has probado un turrón.
Yo no como turrón, no me gusta. No, es demasiado dulce.
No me lo digas. Ni uno,
he probado, no los he comido.
De los buenos, aquellos de chocolate, de cacao y tal, tampoco.
No, Ricardo, no.
Pues ¿qué dulces has comido para Navidad? ¿Alguno habrá caído?
Mira, tú me has de preguntar qué alimentos son los que son pecados para mí, ¿no?
Vale, pues ¿cuáles
entonces
son?
Yo tiro más por otro tipo de alimentos, ¿no? Yo soy más de salado, me gusta más el queso, por ejemplo.
Ajá.
O, por ejemplo, pues un embutido así un poco más graso. Pero yo los dulces no me pillarás por aquí, porque no es mi fuerte.
Bueno,
pero
pues hoy vamos a tocar el tema, que ya estamos tocando, y es que vamos a hablar de, bueno, si no te has portado bien durante las fiestas y eres o no eres consciente, vamos a hacer como acabamos el año, Cristian, con los tips, con las ideas de la cuesta de enero, no económica, sino la cuesta de enero de, bueno, me voy pesando y esto no se mueve, pues vamos a dar unos tips para que sí que se mueva, para poder empezar a perder peso, para coger hábitos y para que todo fluya.
Exacto, porque además, entre otras cosas, la pregunta o las pacientes que han intentado empezar esta semana o la semana pasada han tenido la misma pregunta, ¿qué tengo que hacer para perder estos 4 kilos que he ganado? ¿Qué tengo que hacer para perder ya estos 3 kilos?
3-4 kilos son muchos, ¿eh?
Bueno, está dentro del margen, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí, porque claro,
piensa. Estoy muy contento yo.
No, tú te puedes autoconvencer de lo que quieras, Ricardo, bueno, porque tú tienes un antecedente, entonces es diferente, ¿no? Pero dependiendo si tú, o sea, hay personas que han tomado todas las fiestas con bastante ímpetu y se han pasado bastante. Entonces, vamos a dar 4 o 5 tips para intentar volver a enganchar o como mínimo tener el peso que teníamos antes de las fiestas.
Doncs com es deia fa molts anys, lápiz y papel, yo ya lo tengo.
Exacto.
Venga, vamos, con el primero.
Bueno, el primero es, sobre todo, sacar de casa todo aquello que te ha sobrado. Bueno, porque tenemos esta...
Es evitar la tentación, correcto.
Desde luego, ¿no? Lo hablaba ayer con un paciente y es, bueno, tengo turrones en casa, hasta que no se acaben, claro, no voy a poder empezar. Sacar esto de casa, sacamos los turrones, intentar gestionar todas esas sobras que han quedado, todos los canelones, todo aquello que ha sobrado, saquémoslo de casa. No tenerlo en casa porque gestionamos mejor, ¿vale? Este es el primer tip. A veces parecen más, ¿sabes? Estos programas americanos que a veces llegaba el entrenador y vamos a intentar, ¿no? A perder, no sé cuál. Y lo primero que hace es quitar, sacar toda la cena, tirarlo a unas bolsas de basura y ¿no? Esta acción deberíamos de hacerla.
No, es este parece obvio, pero es que es el primero, ¿eh? Realmente se debe de hacer.
Y entonces, acto seguido, el segundo tip es voy a comprar. Y entonces hago una lista de la compra un poco con vista a la posible pauta que vaya a ser, ¿no? Entonces voy a comprar, intentemos ordenar cómo lo vamos a gestionar durante la semana. Hemos empezado a trabajar, tenemos menos ganas, tenemos menos motivación para hacer las cosas. Entonces lo que necesitamos es llenar esa nevera con los alimentos que sí que vamos a comer, que sí vamos a hacer la dieta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos encontramos con lo contrario, y es que sacamos todo lo demás, pero compramos a pocos, a poquitos, compramos cuatro cosas, y no. Entonces, ¿qué tenemos que comprar? Pues tenemos que comprar los tres grupos de alimentos famosos. ¿Qué vamos a comprar de proteínas? ¿Qué vamos a comprar de hidratos de carbono? ¿Y qué vamos a comprar de verduras? ¿Por qué? Porque si no tenemos uno de los grupos de alimentos, recordemos que se desequilibra la dieta. Y el tercer tip es, ya hemos hecho un break. O sea, esto es muy mental, ¿eh? Tú lo has dicho antes, es muy mental. Si ya hemos hecho un break, hemos descansado, hemos hecho un descanso de la alimentación, nos hemos permitido extras arriba o abajo, ahora es momento de centrarnos. Yo estoy un poco de acuerdo con el pasar un poquito por la obligatoriedad. Obliguémonos un poquito a tener ese pequeño chip de lo que se hablaba antes del famoso régimen, ¿no? Tener ese poquito de chip, venga, me pongo. Porque en una o dos semanas entro en el juego de entrar en la rutina de una nueva pauta, de tener una dieta variada, equilibrada, de tener una dieta saludable, y entonces luego me facilita. Esa primera semana es un poquito más complicada, difícil, no me apetece, no quiero, ¿no? ¿Vale? Entonces, si tú te obligas un poquito, entras en la obligatoriedad, pues mejoro.
Es vencer esa primera resistencia.
Esa primera barrera, sí, es súper difícil. Y el cuarto tip tiene que ver con los superalimentos, lo que hablamos antes de fiestas. Aquí es el momento de poner de los superalimentos. Vamos a introducir mayoritariamente en la semana las legumbres, los frutos secos, los alimentos integrales, el arroz integral, aquellos alimentos nuevos, la quinoa. Vamos a introducir proteínas que nunca comemos. Piensa cuántos pescados estás comiendo a la semana. Pues vamos a poner 4 o 5 en lugar de 2.
De això en podem parlar en propers programes, de cantidades de pescado, de carne, de historias, de huevos. Porque ya sabes que a lo largo de la historia corta, reciente, los huevos eran buenos, después eran prohibitivos, después no se podían comer y ahora vuelven a ser buenos. Cosas similares con el aceite y otras historias han pasado. Pero podemos hablar otro día de, bueno, como pescado cada día, qué pescado, el azul, el blanco,
genial.
Qué tipo, cuántas veces, etcétera, etcétera, ¿eh?
Genial. Bueno, entonces, el cuarto tip, superalimentos. Los introducimos, aceite de oliva, con moderación, las cantidades con moderación, y el quinto tip, es obvio, pero el azúcar extra que comas tiene que salir. Este mes, no puede estar. Entonces, me decía una paciente el otro día, porque a los niños, que esto es un tema que también quiero hablar contigo, cuando no les gusta la fruta, comen pocas verduras, les cuesta introducir alimentos nuevos, una de las técnicas que hacemos es quitar todo el azúcar que come el niño. De esa manera, el paladar le pide nuevos alimentos y entonces aprende a comer más fácilmente. Entonces, si quitamos todo ese azúcar extra, revisa todo lo que tienes en casa, pues si le pongo un poquito, medio sobrecito de azúcar en el café, lo quitamos. Comemos 4 galletas durante el día para picotear, las quitamos. De esa manera, tu cerebro recibe menos azúcar, recibe hidratos de carbono que son necesarios de otra fuente y entonces le das ese plus de reducción de peso en poco tiempo. Es muy importante.
Durante estas fiestas he coincidido con un, bueno, no lo conoces, con un colega tuyo de profesión, nutricionista. Y hablábamos de manera distendida, pero bueno, con la sonrisa en la cara, pero de un tema creo que muy serio, de la gran mentira de la alimentación de los últimos años, de las grandes mentiras de los informes, de la inclusión del azúcar en casi toda la dieta y en todos los alimentos, en que los alimentos precocinados o ya hechos, que puedes comprar en el supermercado, podrían estar bien hechos y realmente se ha optado por técnicas que son quizá buenas en cuanto a conservación, pero malísimas en cuanto a salud. Y hablaba de que esto es una epidemia, que no se le está dando el bombo que debería, que estamos que se come muy mal realmente.
Bueno,
hablaba esto, en general.
En general,
sobre y es todo un tema, Estados Unidos.
Y es un tema súper importantísimo, interesante de divulgar, ¿no? La industria no es mala. Lo que pasa, o la industria no intenta hacerlo mal.
Eso te digo, o sea, se ¿vale? podría hacer bien, pero no se hace.
Lo que pasa que tenemos que enseñarle. Ricardo, esto es súper importante. Los que trabajamos en el tema de la salud somos los que tenemos que introducir nuevas historias. Y los consumidores tenemos que pedir.
Además tenemos una herramienta básica. En el modelo que vivimos de consumismo es básico. Si lo dejas de comprar, lo van a cambiar.
Está clarísimo.
O sea, esto es así.
No, y se ha vivido. O sea, es decir, en un momento de la historia decidimos que la grasa era malísima, se quitó la grasa, la industria quitó la grasa de todos los sitios. Uh-huh. De la leche, de los yogur, de todos los sitios. Pero añadimos azúcar. Uh-huh. Ahora nos estamos dando azúcar, que el azúcar es malo. Pues ahora, presionando a la industria para que quite el azúcar. Ahora que no me pongan mucha sal, claro, quiero decirte, es pero pues bueno, necesitamos que aprender y educarnos en este sentido.
Molt bé, doncs hem parlat d'aquests tips, que si ho fem bé, bebemos mucha agua, como debe ser y tal, pues estaría bien que nos pesáramos hoy y nos pesamos el 31 de enero y la cosa habrá mejorado. Hay un sexto tip que te añado, que no tiene que ver con la alimentación, y es... si queremos que desaparezca alguna parte de grasa de nuestro cuerpo, debemos quemarla. Uh-huh. Y para quemarla vamos a hacer ejercicio, ¿no?
El ejercicio siempre tiene que estar, Ricardo.
Pero no en plan profesional, ¿eh? A movernos, a hacer una vida activa.
Vale, yo te voy a dar un pequeño detalle. Simplemente, hay que ser activo, hay que moverse por muchos motivos, aparte del quemar grasa. Y recordemos que nosotros, el cuerpo ya quema grasa constantemente. Tú cuando duermes estás quemando grasa. Y no necesitas hacer actividad física para quemar grasa. Uh-huh. Tu cuerpo siempre está quemando grasa. Lo que necesitamos realmente es ingerir menos cantidad, sí, claro, de esa quemada.
Claro.
Si tú haces actividad física, aumentas el gasto.
Esto es un balance de...
Es un balance. Es una...
Claro, si comes de más de lo que gastas, no, está claro que se guarda.
Vale, entonces, esa necesidad de decir, bueno, es que tengo que hacer actividad física porque si no, no pierdo, tampoco es eso. Aquellos que no puedan empezar ahora, pues ya empezarán más adelante porque la actividad física siempre tiene que estar. Uh-huh. ¿Vale? Pero, bueno, el sexto tip siempre está ahí, ¿no?
Este debe ser.
Sí, sí, sí.
Al Cristian Didier, que el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, y también busqueu-los a les xarxes socials, a Disanta Nutrició, i sobretot el Cristian Didier, que van penjant un multitud d'articles que són perletes d'informació condensada que són molt, molt útils i molt educatius. Cristian, gràcies per estar con nosotros.
Ricard, buenos días.
Doncs apa, ara sí, ja que anem ja directes cap a la una, com sempre buscant una nova proposta dels nostres pobles amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal, bon dia?
Molt bon dia a tothom.
A veure, cap on anem avui? No m'ho poses tan difícil.
Bé, pues, també està bastant complicadet.
Ah?
Sí, avui anirem a l'Alt Urgell, però també l'indret que anem, que és Vilamitjana, també té la seva peculiaritat. Cal dir que des de Montferrer cal agafar la carretera en direcció a Castellbó i a Sant Joan de l'Erm. Però al cap de poc d'endinsar-nos en aquesta via, cal agafar a l'esquerra la carretera que ens pujarà fins a Vilamitjana. El poble es troba a 958 metres d'altitud. Cal dir que el poble va créixer a redós de l'església, que és dedicada a Santa Coloma. El temple ha canviat molt el seu aspecte en el decurs dels anys, ja que la gent ens ensenya fotografies de quan una sòlida torre de campanar s'aixecava a Salamunt. Uns 35 anys endarrere, ens diuen 40, amb campanes al cloquer i un rellotge de sol en la paret de migdia de la torre. Aquesta església ja és citada en l'acte de consagració de la catedral d'Urgell i s'esmenta de nou l'any 1016 en el testament de la vescomtessa d'Urgell de nom Sansa. Una notícia que està relacionada directament amb aquest temple es troba en una publicació sacramental d'un testament de l'any 1064, quan un tal Guillem va llegar una unça d'or per a les obres del temple de Santa Columba de Vilamitjana. Si durant un temps el poble va minvar demogràficament, ara hi ha gent que s'ha arreglat les cases i que retornen, i d'aquí que s'opti agradablement el veure algunes cases del poble ben restaurades i altres que conserven el seu senyoriu, solidesa i bon gust. Cal dir que hi ha edificis que llueixen balconades cobertes amb baranes de fusta, ben treballades, que causen l'admiració del viatger i que serveixen per resguardar-se de la pluja del vent quan se surt amb aquests llocs. I la dita d'avui ens diu, encara que siguem ja al gener fa uns dies, diu, any nou, vida nova.
Ah, home, i tant. Gràcies, Joan.
Adéu.
20 segons i arribem a la una. Com sempre, buscarem la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE i després arriba la nieve en la COPE amb David Velasco, amb tots els gruixos i activitats de les estacions hivernals i també de cara al cap de setmana.